Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia, som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida començarem parlant d'un tema que sorprèn. Continua sorprenent. Parlarem de les ocupacions. I resulta que Catalunya concentra més del 40% de les ocupacions que es fan a Espanya. Però si parlem ja d'Espanya i el comparem la situació amb altres països que de la Unió Europea, com França o Anglaterra o Itàlia, la normativa és molt diferent. A Itàlia, en 24-48 hores, els ocupes que no tenen o que no poden acreditar van fora i, a més, amb multa i pena de presó i presó. Aquí la qüestió és molt diferent. I si parlem de Catalunya, ni t'explico. I si parlem de Barcelona, ni retexplico. Perquè del 50%, no és 50, és 40 i pico per cent d'aquestes ocupacions que estan a Catalunya, més del 70% són a Barcelona. Bé, parlarem amb el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, el senyor Enrique Vendrell, en parlarem aquí darrere, però abans anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Osada. Bon dia, Carlos.
Molt bon dia, José Miguel. Doncs mira, tenim una jornada de calor encara, però una calor que ja no és tan forta com dies anteriors. Aprofiteu aquests dos dies, avui i demà, que la calor donarà una mica de treva perquè a partir del cap de setmana torna a arribar un altre episodi de calorada que ens acompanyarà fins dimecres o dijous de la setmana que ve. Avui les màximes arribaran tot just 35-36 graus, que ja és temperatura d'estiu a molts llocs de l'interior de Catalunya, i en punts de la Plana de Lleida fins i tot podien arribar a tocar els 40 graus. Ara mateix hi ha 33 a Girona, 29 a Barcelona i Tarragona, 28 a Andorra la Vella i 27 a Lleida.
Molt bé, què tal tenim el trànsit?
Doncs mira, el tenim ara mateix complicat. Ha estat un matí força tranquil, però a última hora s'ha anat complicant amb alguns accidents. En tenim dos concretament. Un a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, direcció Barcelona, i dos carrils tallats, 3 quilòmetres de retenció. Tenim un altre sinistre, una altra topada entre dos turismes a la C-58, l'autopista del Vallès. Hi ha dos carrils tallats també a l'arribar al Nus de la Trinitat. Hi ha una retenció de 4 quilòmetres de retruc que afecta la C-33 a Montcada i Reixac, amb 4 quilòmetres de cua. Al transport públic, cap incidència.
Molt bé, què destacarem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, moltes coses. D'entrada, que la calorada extrema que hem de suportar aquests dies, doncs augmenta fins al 10% les possibilitats que els treballadors que hi estiguin exposats siguin víctimes de sinistralitat laboral, d'accidents laborals. En aquest sentit, Comissions Obreres ho ha explicat les últimes hores i ha denunciat que les darreres 3 setmanes hi ha hagut a Catalunya 3 accidents mortals en el sector de la construcció. Aquest serà un dels temes que us explicaré a partir de les 2:20. I també estarem molt atents a una altra notícia que ens han comentat els Mossos d'Esquadra. Alerten que unes 800 persones a l'any són víctimes d'estafa per falses inversions en criptomonedes. La policia autonòmica adverteix que els afectats per aquest engany poden arribar a aportar entre 30 i 40 mil euros en total abans de donar-se que han estat estafats. Déu-n'hi-do també el que trigues fins que no t'estafes, fins que et dius m'estan estafant, que hagis gastat ja 40 mil euros, que és una quantitat molt, molt, molt important. Els Mossos ens diuen que els delictes relacionats amb les criptomonedes han pujat entre un 15 i un 20% els últims anys. El passat 2021 es van presentar unes 1.600 denúncies, ni més ni menys.
No, hi ha una cosa, ningú dona duros a 4 pessetes, gran programa econòmic,
sí,
aquesta,
això,
casa.
Aquesta casa.
Això per una qüestió.
Més que ho diguis a la gent...
Utilitzarem una altra, no todo el monte es orégano, també, sí. I és cert, i amb això, sobretot. Això és com qualsevol operació financera. Si no entens... O no tens algú que t'assessori molt bé, no t'hi fiquis perquè tens un problema.
Manolete.
Exacte.
No, i sobretot el famós refrany del programa d'aquí, duros amb 4 pessetes, ningú te'ls dona.
Ningú. Carlos, gràcies. A l'una més.
Adéu.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com està? Parece ser que el Monte Orégano s'ha vuelto el Barça. 0-6. Guanyarem Lliga i Champions i Copa.
Bon dia, José Miguel. Bon dia, companys. Bon dia, Jorge. Estic rendit a l'evidència. Aquest Barça té flaire de sextete.
Escolti... jo ho he dit en broma, eh?
No!
Era irònic el que he dit, eh?
Que
he dit era... Tenia una càrrega irònica important. Tu també? El que dius té una càrrega irònica o no?
Aviam. No... Inter de Mallorca, per si algú no sap de què estem parlant. Aquesta matinada el Barça ha jugat el seu primer amistós de pretemporada contra l'Inter de Miami,
sí.
I ha guanyat 6-0.
Sí, sí.
Amb estrena golejadora de Rafinha, amb dues assistències del brasiler, que ja ha deixat un recado al Real Madrid, amb gol de Dembélé, amb gol de Gavi, amb bones sensacions, i a més, ho ha fet sense el concurs de Lewandowski. Clar, vull dir...
No, que molt bé, que molt bé.
Molt bé, per però començar,
la,
molt bé.
La meva ironia, perquè abans que la gent o la colerada que es pugui sentir s'enfadi, és que sempre ens passa el mateix als culers. Veiem un 0-6 contra l'Inter de Miami i diem, hola, aquest any tenim un equip.
Li haig d'admetre que no vaig veure el partit, perquè el meu rellotge de matinada anava enfocat cap a la final del 1500 de l'atletisme. Clar, vull dir, o una cosa o l'altra. Clar, primero la obligación y luego la devoción. Vaig veure el 1500. Però... primer, la importància de començar amb bon peu, i segon, no ens enganyem. Si tot va bé, el Barça encetarà la temporada amb una davantera formada per Ansu Fati, Lewandowski i Rafinha.
Bueno, l'equip està apanyadet a veure la defensa, però...
Escolti, Kicir, vale? Si a més el Barça és capaç de seguir el full de ruta i arrodonir-ho amb arribades com les de Koundé, Azpilicueta o Marcos Alonso...
Queda un equip...
La cosa va en sèrio.
Apanyadito,
La cosa va en sèrio. Sí, sí. Llavors sí que crec que li podem demanar a Xavi que guanyi títols amb aquest futbol club. No sé si el triplet.
Estic d'acord.
No sé si el triplet, però sí guanyar títols.
Estic d'acord.
I sí oferir una imatge, doncs, la imatge acorde a lo que és el futbol del Barça i el que ha de representar el Futbol Club Barcelona. Bueno, tota la info de la gira del Futbol Club Barcelona de la mà de l'Helena Condis, la nostra enviada especial, en un dia... el nostre, que ve marcat per l'acte de signatura, de presentació, d'entré definitiva al club de Robert Lewandowski. Programat a les 6 de la tarda, hora nostra. 6 de la tarda, hora nostra. Clar, amb això del decalatge horari. 6 de la tarda, hora nostra, arribada i signatura de Lewandowski pel Futbol Club Barcelona. Va haver-hi més amistosos. Ahir, l'Andorra va guanyar 0-2 al Leganés i el Girona va empatar amb el Peralada, amb molts joves del filial a la formació de Mitchell, però amb un Mitchell molt content per la feina d'aquests joves futbolistes del Girona B i molt content perquè sembla que ja li arriba un primer reforç, que és un davanter, que es diu Tati Castellanos. I al marge de tot això, no ens oblidem, la gran cita, 9 de la nit, quarts de final, Eurocopa femenina, Espanya, Anglaterra. O Anglaterra, Espanya, perquè les angleses
juga
són les anfitriones, efectivament. Diguem, en el rànquing estan per sobre nostre, però no deixem de tenir opcions de donar la campanada i carregar-nos a l'anfitrió. Aquest partit l'analitzarem també avui a Esports Cope. Spoiler de les preguntes del dia, ja acabo, Jorge. Amb Blaugrana, qui farà més gols la propera temporada? Robert Lewandowski o Karim Benzema? Qui farà més gols la propera temporada? Veig que no es mulla. En blanc i blau, quina demarcació...
Home, jo diria Lewandowski, però clar, jo sé, ara mateix sé com juga, com està encaixat perfectament.
No, escolti, fem la pregunta a dia d'avui. Ens hem de mullar a dia d'avui.
No sé com encaixarà Lewandowski.
Li recordo aquesta matinada de divendres a dissabte, Barça-Madrid. De gira americana.
Sí, sí.
És el primer partit del Madrid.
Partit de costellada, està molt bé, això.
Sí, sí, costellada, ja li diré jo, costellada. Quina demarcació ha de reforçar l'Espanyol? Porteria, defensa, migcamp o davantera? Ha arribat el senyor Catoira a Marbella, on està l'Espanyol i Javier de Haro fent la pretemporada.
José Luis, a la una més, gràcies.
A la una més, senyor, el poliesportiu i marcadors i tot això.
Correcte, correcte. De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural, parlem de Simbelina i Megaflora i després parlarem d'aquest tema preocupant. Preocupant per les xifres, preocupant per les xifres. És que Catalunya es porta el 42% de les ocupacions il·legals que es fan a tot Espanya. Alguna cosa passa. Pues és aquí, quan venen cap aquí, i sobretot cap a Barcelona, alguna cosa passa, alguna cosa no està ben ajustada. Parlarem amb el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el senyor Enrique Vendrell, per que ens faci 5 cèntims de la situació. I en parlarem aquí, evidentment, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
En Muebles La Fábrica no vamos a dejar ni un cojín. Por reformas liquidamos todo nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 60%. Con el transporte y montaje gratuitos. Visita Muebles La Fábrica y no dejes pasar esta ocasión única. Por reformas, descuentos de hasta el 60%. En Barcelona, Rocafort 142. Abierto a mediodía. Parking gratis. La mejor tienda de muebles y decoración.
Para comprar un coche siempre bien. Primero en Fisicar.com.
Para comprar o vender tu coche, primero en flexicar.es.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
¿Vols veure el directe als Vivancos, un dels grups flamencs més importants del món? Vols vibrar amb cançons com Wonderful Tonight o Tears in Heaven? Aquest cap de setmana, Los Vivancos, la banda tribut a Eric Clapton i el monologuista Carlitos Humorista t'esperen a les nits al Port de Badalona. Aquest mes de juliol gaudeix de la millor música, oci i gastronomia davant del mar a Marina Badalona. Venda d'entrades a nitsalportdebadalona.com.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix, especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbiolina y Megaflora, y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Para echarnos una mano a nuestros intestinos con Simbiolina Megaflora. Ya sabéis que para obtener Simbiolina Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que es Simbiolina Megaflora. Lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Es veu l'ocupació com una lacra social que en bona part s'atribueix a les màfies que s'aprofiten de les famílies vulnerables. És a dir, que aquí l'administració també tindria o hauria de dir molt. És curiós i, sobretot, crida l'atenció, perquè a Catalunya el percentatge de totes les ocupacions que es fan a Espanya, 42-43%, és a Catalunya, principalment a Barcelona. És a dir, alguna cosa aquí concretament s'està fent d'una altra manera. Parlem amb el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona Lleida, el senyor Enrique Vendrell. Enrique, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Gràcies, molt bé, gràcies per atendre'ns. Per què a Espanya la llei és tan laxa amb les ocupacions, tan permissiva? Perquè crec que és així, que és permissiva en aquest cas.
No és que la llei sigui permissiva en si mateixa, sinó és la manera d'interpretar-la o d'aplicar-la, no? És evident que l'ocupació és un delicte i està tipificat en el Codi Penal, però el que no s'està fent és exercir totes les potestats judicials en el sentit de que la delinqüència, quan es tracta d'aquest tipus de delicte, que és l'usurpació de la propietat, doncs no es persegueix des del punt de vista de l'exercici de la jurisdicció penal, ni tampoc des de les administracions públiques actuant ni estan promovent els mitjans necessaris per evitar que això continuï passant. I a Catalunya, doncs, és la meca...
I això te l'anava a preguntar jo. Per què Catalunya és la meca de les ocupacions? Per què és... Bueno, la meitat, pràcticament, no sé si arriba al 50%, però és igual, anem per aquí, 40 i pico. Sí. Per què passa aquí a Catalunya?
Home, les 7.000 ocupacions que s'han produït l'any passat a Catalunya, alguna cosa vol dir, no? Si són 4 vegades més que Madrid, o 3 vegades més que Andalusia, doncs evidentment alguna cosa que estem fent aquí a Catalunya que no passa en altres territoris, no, de l'Estat. S'estan promovent, ho hem de dir amb claretat, regulacions que surten de l'administració pública, me'n refereixo del govern, sobretot ara ja últimament del propi Parlament, que estan reconeixent l'ocupació sense títol com un mitjà per accedir a la... A l'habitatge.
A l'habitatge, sí.
Llavors, si hi ha normes que permeten que això doncs doni dret en els ocupants a exigir que el propietari li doni una alternativa residencial a l'ocupant, a pesar de que li ha ocupat per la via de fet la propietat, òbviament estem dient ocupant. Ocupa quan abans, perquè el propietari ocupant, ocupado, té que donar una alternativa, una solució.
Sí, estic entenent que si jo tinc una casa, me l'ocupen, una de les meves solucions seria oferir-li a aquests ocupants una alternativa d'habitatge.
Exactament. Quan ets un gran tenidor. Un tenidor és el que té 10 habitatges o més, no?
Entenc. És igual, m'ocuparia en una altra propietat que també és meva. Vull dir, seria... Canviar una cosa per l'altra, seria.
Sí. I el fet és que estan ocupant habitatges no de grans tenidors, exclusivament, com s'està tractant de dir, perquè no és veritat, que en qualsevol cas el delicte és el mateix, sigui propietari un gran tenidor o sigui un petit propietari, el que s'està fent és ocupant habitatges, siguin de qui sigui. No és discriminar. I en qualsevol cas, insisteixo, que no justifica l'ocupació el fet que ho facin amb un gran tenidor, perquè és un delicte exactament igual. O sigui, estem parlant del dret de la propietat, però estem parlant d'un estat de dret. I aquí tenim una estructura jurídica i legal que permeten, que permet i que dona tutela judicial a tot aquest que ha sigut afectat o perjudicat per una vulneració d'un dret que ha fet un altre en versatú, no? Pues bé, pues estem saltant aquests principis absolutament imperatius de la nostra societat occidental. I és molt perillós. I, si nosaltres permetem que qualsevol es pugui prendre una decisió per la seva banda vulnerant a l'estat de dret, amb això també ho podem fer amb una altra cosa, no? Tenim dret a no pagar els impostos. Suposo jo, no? Perquè
si no em va clar, bé, perquè no tinc, si t'ocupa la casa, qui
econòmica, doncs no pago.
Qui paga la llum i l'aigua? Perquè això ho ha de pagar el propietari igualment, o...
Sí. Aquesta és una altra lastimosa situació. El propietari que té el seu pis donades d'altes de l'aigua i la llum, doncs, òbviament, si hi ha una ocupació, el que no pot fer és tallar l'aigua i la llum, perquè això s'interpreta com un possible delicte de coaccions.
Ah, però el que pot fer és no pagar-les, en tot cas. Ah, doncs no la pago.
Sí,
en tot cas, ja...
Però l'embargaran amb ell, no l'embargaran a l'ocupació.
Ja. Hosti, és espectacular, això.
O sigui, és una situació absolutament rocambolesca. Si I... tens que continuar pagant l'aigua i la llum, tens que donar-li, permetre aquesta... Bueno, permetre, suportar aquesta ocupació, tens que anar als tribunals, tens que anar d'estat, òbviament, els diners per fer les accions oportunes i, si no et donen la tutela judicial en el sentit de que hi hagi una medida cautelar immediata, doncs pots estar litigant 3 anys, els que siguin, fins que recuperes una altra vegada el teu habitatge.
Mare no? meva. I veient tot això i tenint tot això, i amb això acabem, sobre la taula, hi ha moviments per intentar ajustar tots aquests mecanismes legals i que no sigui tan... Bueno, sigui humiliant, perquè em sembla una humiliació, bàsicament partint d'aquí, no? I una impotència davant d'això importantíssima.
És tremenda. Sí, hi ha iniciatives legislatives que hem promogut des d'aquí de Catalunya a través de col·legis de l'advocacia, els col·legis d'administradors de finques i altres institucions perquè es faci una sèrie de modificacions legals en el sentit que no quedi cap dubte que quan es produeix aquesta situació... en 24 a 48 hores el jutjat pugui prendre la decisió o tingui que prendre la decisió de si a l'ocupant no acredita tenir un títol per mantenir aquesta possessió, en 24 a 48 hores es tingui que marxar, estigui llançat per part de la policia judicial. Això és el que passa en el resto dels països d'Europa. I això és el que s'està fent. Per això el fenomen de l'ocupació és incomprensible fora d'aquí d'Espanya. Per què? Pues perquè hi ha aquestes mesures cautelars que permeten la restitució de la possessió al titular legítim. Ningú té dubte que si s'agafa un lladre dins del cotxe d'un tercer, la policia el deté i comprova que ha sigut robat, ningú té dubte que la policia l'agafa, el treu i el porta, doncs, òbviament, a la comissaria i el jutge decidirà. O sigui, immediatament... Bueno, pues si això passa amb un cotxe, que és una propietat aliena i evident, no? Que tots tenim, doncs com és possible que en el cas d'una propietat immobiliària no siguin aquestes, no?
Doncs senyor Enrique Vendrell, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A contrari, a vosaltres, per aquesta inquietud tan important. Gràcies.
Un plaer, gràcies a tu. Bé, aquesta és la situació, malauradament. És una història que no té, almenys a l'horitzó, que no té visos d'acabar-se ràpidament, no? De seguida parlarem d'incendis forestals, de prevenció d'incendis forestals. Està el tòpic cert que diu que els incendis, malauradament, que estem vivint i que malauradament viurem, s'apaguen no a l'estiu, sinó a l'hivern. i sobretot en formació. Un projecte formarà a estudiants de secundària en la prevenció d'incendis forestals. De seguida parlarem amb la tècnica del projecte de la Fundació Pau Costa, la Xènia Juan. En parlarem aquí a migdia, però abans anem a buscar un lloc per menjar. Per exemple, recomanable, molt recomanable, el restaurant La Salut al carrer Sant Jaume 78 de Parets del Vallès, que t'ofereix una experiència gastronòmica amb plats d'estil tradicional i altres de cuina contemporània. Uns quants com menjadors, terrassa a l'aire lliure, que a més és ideal per bodes, celebracions o reunions d'empresa. Restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78, a Parets del Vallès. Pots trucar al 627-62-82-14, 627-62-82-14, i allà està Emili, i l'Emili t'atendrà genial, molt amablement. Recorda, restaurant La Salut, i de seguida parlarem de prevenció d'incendis forestals aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Ernesto, que necesita otras de repuesto. Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els incendis de l'estiu s'apaguen a l'hivern. És un tòpic que és ben cert, és ben cert. Però no costa la prevenció, i és que podem tenir prevencions, de fet, però després està la gent que actua amb mala bava. Davant d'aquí no podem fer res. Això ho dic perquè els agents rurals estan treballant amb la hipòtesi de la intencionalitat de l'origen del foc al pont de Vilomara. Això és mala bava, bàsicament, per no dir una cosa més gruixuda per les hores que són i on estic. Però la paraula seria molt més gruixuda, per dir, no? Sobretot que parlem que s'han estat afectades 50 cases a l'urbanització del pont de Vilomara, però, i de les quals, d'aquestes 50, pràcticament la meitat, una vintena, han estat cremades totalment. Bé, no sé si davant gent que té mala bava es pot fer alguna cosa, directament, educacionalment em refereixo, però la prevenció sempre és important, perquè molts d'aquests incendis comencen amb... Bé, llancem una borilla mal apagada. Encara estem amb això, llançar borilles mal apagades. Encara estem amb això. I que la gent no és conscient i crema el bosc. I tenim desgràcies com les que tenim. Bé, tota prevenció, tota educació és poca. De fet, un projecte vol formar a estudiants de secundària en la prevenció d'incendis forestals. És un projecte europeu de la Fundació Pau Costa, on participa també la UOC i d'altres, amb la Universitat de Lisboa o l'Atrium de Country Council d'Irlanda. Per què? Doncs perquè el canvi climàtic diu una cosa, clarament. Possiblement Espanya, no diré acostumat, perquè això no mai s'acostuma, veiem com crema el bosc, però a França ja ho comencen a veure, i a Anglaterra i tot cada cop més al nord ho continuaran veient. Parlem precisament amb la tècnica d'aquest projecte, per formar aquests estudiants de secundària, la tècnica del projecte de la Fundació Pau Costa, la Xènia Juan, que la tenim al telèfon. Xènia, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre, Xènia. Com serà aquest projecte, o quin serà l'objectiu d'aquest projecte? Com es formarà aquests joves en la prevenció d'incendis forestals?
Doncs mira, el projecte just acaba de començar. És un projecte que forma part del programa de la Unió Europea. Mm. És un projecte Erasmus+, i està destinat a estudiants de secundària d'entre 12 i 16 anys. L'objectiu és formar-los i introduir-los en la matèria dels incendis forestals, que és una matèria que ben bé no s'acaba de tractar encara en temes d'educació, i lligar-ho amb la seva actual i estreta relació amb el canvi climàtic. Nosaltres, com a Pau Costa, som els coordinadors d'aquest projecte,
sí,
i col·laborem amb la Universitat Oberta de Catalunya, però també col·laborem amb la Universitat de Lisboa i una administració local d'Irlanda. I això és molt important perquè, com tu has comentat abans, són consorcis que representen una realitat molt diferent entre Europa del nord i Europa, sí, del sud en respecte als incendis.
Que cada cop menys, perquè amb això del canvi climàtic les temperatures... Mira, al nord de França tenen un problema, a Anglaterra les altes temperatures, aquests dies de rècord. El projecte es diu Edufire, no?
Sí, Edufire Toolkit.
Sí, i els joves estan oberts a això? Estan predisposats al tema o no? Com ho reben?
De moment encara no hem començat a treballar directament amb els joves, però sí que hem fet els primers contactes amb instituts, i els instituts es mostren molt oberts en treballar-ho, perquè és una problemàtica actual i, a més, és una problemàtica social que ens afecta a tots d'una manera o altra, i amb els anys que ens venen, amb aquest canvi climàtic cada vegada més accentuat, doncs això serà una problemàtica que haurem de saber com gestionar-la i com aprendre a conviure amb els incendis forestals.
De quina manera s'impartirà tot això?
Doncs l'objectiu actual que tenim és intentar introduir els incendis forestals des de diferents perspectives,
sí,
des de les ciències més bàsiques, les ciències socials o les humanitats. Intentarem treballar des d'una metodologia basada en l'aprenentatge per projectes, i intentarem també involucrar a la comunitat, que la comunitat aquí juga un paper molt important, més enllà de les famílies o els nostres veïns. La comunitat també és tota aquella involucrada en el món dels incendis, no només els bombers o els agents rurals, però també els ramaders, els agricultors, els gestors forestals. Llavors, volem que els estudiants generin un vincle molt fort amb el seu territori i coneguin tots els actors implicats, i puguin al final crear un impacte positiu a partir d'aquest projecte en el seu territori local, en el seu mateix poble.
Clar, a vegades no vull ser d'aquells que diuen que la joventut no s'interessa per res, ni molt menys, no seré d'aquests que ho diuen, però a vegades tinc la sensació de que a certes edats passen una mica de tot. No sé si seria aquest el cas.
Doncs és una pregunta molt interessant. De fet, nosaltres, com a Fundació Pau Costa, tenim projectes educatius amb els més petits, i ells sempre estan molt interessats. Llavors, ara hem fet un pas cap als adolescents, perquè creiem que a vegades els deixem una mica de banda, perquè sí, potser no estan prou interessats, però nosaltres aquí volem aportar-los motius, objectius i motivacions perquè ells puguin entendre tot aquest fenomen que al cap i a la fi el tenen al costat de casa. Llavors, centrar-nos sobretot en els estudiants de secundària per nosaltres ara és clau, perquè al final són els que en un parell d'anys estudiaran o triaran unes sortides professionals que podrien tenir un impacte positiu en tot el tema dels incendis forestals i el canvi climàtic.
Doncs, Xènia Juan Díaz, tècnica del projecte, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tant de bo, la formació sempre és clau, però, com dic, hi ha part, qui vol fer-ho, ho fa. A propòsit, a mala baba, una qüestió és educació per evitar que nos despistemos. Això és clau, també. Bé, anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estarbene. El Centre Mèdic i Estètic Estarbene, allà està la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues encantado de hablar contigo, como siempre, Carmen. Oye, ¿y hoy hacia dónde vamos?
Mira, hoy vamos hacia el sobrepeso y obesidad, que sabes que es un tema que, uh-huh, que nos preocupa muchísimo y además la gente nos demanda muchísimo, pero analizando si basta solamente con perder peso. Es decir, si a una persona le sobran kilos, el hecho de que pierda los kilos en valor absoluto. Ejemplo, tendría que pesar 60, peso, sí, 80, llego a los 60, ¿con eso me quedo tranquilo? No. No hay que quedarse tranquilo simplemente con la pérdida de peso.
Supongo que luego lo difícil es el mantenimiento también, ¿no?
Bravo. Es decir, cuando se plantea o se aborda el tratamiento de un exceso de peso, da igual los kilos que sobren, no solamente nos tiene que preocupar a los terapeutas la pérdida absoluta de los kilos, que esto evidentemente hay que conseguirlo porque es el objetivo por el cual el paciente viene a nosotros, ¿no?
Para mí hay una serie de consideraciones imprescindibles a la hora de plantear un tratamiento de pérdida de peso. La primera es que esa pérdida de peso no condiciona un problema de salud. Es decir, si yo elijo para perder peso un procedimiento que va a poner en peligro mi salud o me puede desencadenar una serie de complicaciones, mejor que me quede como estoy. Es decir, la pérdida de peso tiene que suponer un aumento de los niveles de salud desde el primer día que yo entro en ese procedimiento. ¿De acuerdo? Esa es una cosa importantísima. La segunda es la que tú has dicho. Es decir, si yo hago un esfuerzo o hago lo que fuere para perder peso, lo consigo, pero luego voy a perder el peso rápidamente, porque esa forma de perder el peso ya me condiciona a que sea difícil que yo la pueda mantener en el tiempo, pues triste noticia, ¿no? Es decir, el paciente hace un sacrificio, entre comillas, ¿no?, en el sentido de reajustar todos sus hábitos para que, una vez conseguido el objetivo de pérdida de peso, pues se mantenga fácilmente en el tiempo. Esto se consigue solamente, desde mi punto de vista, José Miguel, con dieta mediterránea. Es decir, cualquier procedimiento que yo le llamo raro, es decir, estas dietas raras, hiperproteicas, cetogénicas, etcétera, etcétera, para mí conducen a una rápida pérdida de peso, pero luego, esto los pacientes lo saben muy bien, porque a mí me vienen mucho con ese efecto rebote, que luego rápidamente se recupera el peso, ¿no? Claro. Entonces, esta sería la segunda consideración que tiene que formar parte del paquete de estrategia de tratamiento. Y la tercera, que no porque la dejo para la última, es menos importante, es cuidar la calidad de la pérdida de peso. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que perder la grasa donde más grasa localizada tenemos, que tenemos que evitar que haya un descolgamiento del tejido añadido a la pérdida de peso y tenemos que evitar también el efecto de desmejora que se tiene con algunos procedimientos de pérdida de peso. Esa desmejora que te ve alguien y te dice, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Por la mala cara, ¿no?
Sí,
¿qué
sí.
se puede hacer? Entonces, esto es lo que yo creo que se tiene que tener en cuenta de manera indiscutible, estas tres consideraciones a la hora de afrontar una pérdida de peso. La pérdida de kilos en valor absoluto es un objetivo, está ahí, pero sin estas tres consideraciones yo considero que el tratamiento falla, el resultado del tratamiento falla. Esto nosotros lo cuidamos desde el primer momento, cuidamos la salud, cuidamos la duración de la pérdida de peso y cuidamos la calidad de la pérdida de peso. Y recuerdo, nosotros estamos en verano abiertos, es decir, que aquellas personas que ya, por ejemplo, hayan vuelto de las vacaciones y que ya lo tenían en su cabeza, pero que, bueno, aquello de que como me voy de vacaciones no lo hago, pueden venir a visitarse con nosotros sin ningún problema porque no cerramos en los meses de julio y agosto.
Es que además, Carmen, uno de los problemas es la prisa y a veces todo tiene su tiempo. Todo tiene que sí. tener su tiempo y sus pautas y si no, no hacemos nada.
Y sobre todo que cada persona tiene su ritmo de
Correcto.
Pérdida de peso. Es decir, no me tengo que fijar en el otro. Tengo que ver el mío cuál es, ¿de acuerdo?
No hay uno para todos. Precisamente en el Centro Médico y Estético Starbené te van a aconsejar perfectamente y te van a decir cómo hay que hacer las cosas. Y te van a decir lo que tienes que saber. La primera visita, para concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, Pudio Trucal, 93-414-36-31. 93-414-36-31. Como siempre os digo, en la web lo encontraréis todo. O sea, si ahora tenéis, no puedo memorizar el teléfono, pues bueno, en la web, que es más fácil incluso que de memorizar que un número, pues lo encontraréis todo. Starbene.es. Starbene.es. Y además ahí están los podcasts, que ya ahora hablamos del podcast de las mentiras de la pérdida de peso. Podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram, Starbene Medicina Estética, el del centro, y doctora Torrejón, el de Carmen. Doctora Carmen Torrejón, un besito muy grande.
Un abrazo, nos vemos.
Cuídate,
hasta luego.
Carmen, hasta luego.
Adiós,
hasta
adiós.
Luego. Tanquem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. De seguida obrirem ja a migdia a COPE Catalunya i Andorra amb unes qüestions també força interessants. Parlarem de les BTC. Quin serà el futur de les BTC? La competència de Catalunya, ja ha dit l'Autoritat Catalana de la Competència, ha dit que aquest decret de la Generalitat que regula els trajectes urbans de les BTC, doncs que com que no encaixa gaire amb la competència. Parlarem amb el responsable del sector del transport UGT Catalunya, el Juan José Pérez, i no només això, sinó que parlarem de coses molt xules que comencen ja demà com a festa major i demà passat, com el gran 50è concurs de foc d'artifici de la Costa Brava a Blanes. És una d'aquelles cites que possiblement enguany es fan més importants, perquè ja sabeu que ha acabat la... Bueno, no ha acabat la pandèmia, no, la pandèmia no ha acabat, però que es pot fer amb normalitat. Aquesta seria la paraula, normalitat. Parlarem també amb l'alcalde de Blanes, el senyor Àngel Canosa. i entre altres coses que aprenem a migdia. Arribem a la una. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.